Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Aliança Francesa es planteja tancar per solucionar els seus problemes econòmics. Segons han apuntat fonts de l'entitat a Ràdio Sabadell, l'opció de tancar la Casa Tauler i vendre-la per saldar l'important deute que arrossega està guanyant força. L'únic que podria capgirar aquesta situació és que algú assumís la responsabilitat de buscar nous ingressos. Ara mateix, però, no hi ha ningú disposat a fer-ho. Els veïns de Centre Creueta creuen que és insuficient que es converteixin els carrers Llobet i Les Paus en plataforma única. Des de l'entitat veïnal consideren que aquestes obres no solucionaran els problemes de seguretat i d'incomoditat que hi ha a la zona. Ho ha denunciat al programa Al Matí Màrius Navazo, membre de l'associació i consultor de mobilitat.
El que trobem més a faltar en aquest primer pas és que nosaltres aquests tres punts que he dit de seguretat, accessibilitat i convivència els enfocàvem en un sentit diferent al que l'Ajuntament està proposant. Nosaltres el que enfocàvem és que el carrer de façana a façana havia de ser l'espai prioritari del vianant i que no cal fer obres per això. El que cal dir és la calçada, aquestes calçades que tenim al nostre barri, no, d'aquests carrers estrets, sense fer obres aquestes calçades ja han de ser prioritat del vianant. Per què? Perquè sobre la calçada hi col·loquem bancs, un tobogán, una jardinera, i posem la senyal de trànsit que diu que allò és prioritat del vianant.
Les obres estaran enllestides la primavera del 2019. En cultura, l'Ajuntament participa avui en l'any Pedrolo amb un acte per descobrir la vinculació de l'autor amb Sabadell. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Serà just d'aquí a mitja hora en una xerrada organitzada per Òmnium al casal Pere IV, tot plegat coincidint amb el centenari del naixement de l'escriptor que, malgrat ser conegut per el mecanoscrit del segon origen, acumula més d'un centenar de títols publicats.
I en esports, el Sabadell posa en marxa una comissió de treball per documentar la història del club.
El projecte s'ha presentat aquesta tarda i un dels primers projectes que sortiran serà una exposició arlequinada de cara a la Festa Major.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 25 graus a Sabadell, han tornat a pujar les temperatures durant el dia d'avui. Hem d'esperar algun tipus de canvi, perquè de moment sembla que arriben núvols. Li preguntem a la Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bon dia. A hores d'ara les temperatures es van enfilant a bona part del país, se situen entre els 26 i els 28 graus a la zona de Ponent, al litoral i prelitoral, i esperem doncs que avui l'ambient es mantingui suau o càlid al centre de la jornada. Una tarda, però, que vindrà marcada per la presència d'alguns núvols que aniran en augment i fins i tot amb algun ruixat a les comarques del quadrant nord-est, al Prepirineu i també al sector central del prelitoral. Precipitacions que no es descarta que puguin arribar a l'àrea de la costa central durant la tarda i també al vespre. A l'àrea del vessant nord del Pirineu sí que esperem doncs un cel més tapat i amb algunes precipitacions al llarg de tota la jornada. Demà matí tranquil, amb domini del sol, i a la tarda de nou algunes nuvolades a punts de muntanya, com a molt amb algun ruixat molt aïllat a punts de les comarques del quadrant nord-est. Pel que fa a les temperatures, seran semblants a les d'avui o una miqueta més altes, i encara doncs amb aquest vent de tramuntana a la zona nord de la Costa Brava. En aquest sector encara puntualment hi haurà alguns cops molt forts i també durant el dia d'avui a cotes elevades i mitjanes del Pirineu i el Prepirineu. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Montcada en sentit sud i a Terrassa i Ripollet en sentit contrari, en sentit nord, per anar cap a Manresa. A la B30 també hi ha problemes a Cerdanyola per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit nord, i també per enllaçar a Barberà trobem problemes per enllaçar amb la C58 en sentit sud. Si mirem a la P7, hi ha problemes també a Barberà en els dos sentits. Ja a Barcelona, a aquesta hora, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Vallcarca i la Meridiana en els dos sentits. A la ronda litoral només trobem un petit tram de trànsit dens entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits. Passa més de 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i avui ho fem amb una mala notícia per la ciutat perquè els problemes econòmics podrien suposar el tancament de l'Aliança Francesa de Sabadell després de 40 anys com a escola d'idiomes i centre cultural. Segons han apuntat diferents fonts de l'entitat a aquesta emissora, un important deute fa perillar la continuïtat del projecte, a no ser que es trobin noves vies de finançament.
En l'última junta de l'Aliança Francesa, celebrada fa només uns dies, es va posar de manifest la necessitat de trobar noves fonts de finançament per poder mantenir totes les activitats. Per solucionar la delicada situació, caldria que algú assumís la responsabilitat de buscar nous recursos econòmics. Aquesta necessitat, a més, pren especial importància en el moment actual en el qual la directora, Ellen Vietti, es troba de baixa indefinida i, per tant, el centre es troba sense un cap visible. En els últims dies, la Junta ha obert la porta a treballadors i socis perquè es facin càrrec de la responsabilitat de reflotar l'entitat, però de moment no ha sortit ningú disposat a fer-ho i sembla haver-hi una voluntat d'assumir-la de forma col·lectiva. Davant d'aquest escenari que provoca angoixa i desmotivació als treballadors per la incertesa del seu futur laboral, des de l'Aliança es plantegen el tancament de la Casa Tauler i fins i tot la venda de l'emblemàtic edifici. Junta i treballadors no han volgut parlar d'aquesta qüestió de moment, ja que la decisió serà estar encara a l'espera que es produeixi un canvi de rumb en la situació.
I no ens movem del centre perquè els veïns del sector Centre Creueta creuen que s'ha perdut una oportunitat real de millorar la mobilitat en aquest àmbit, tot plegat després que s'hagi confirmat que el projecte per crear una de les anomenades superilles en aquest barri no es farà. Per contra, el govern municipal convertirà els carrers Llobet i Les Paus en vies de plataforma única, de manera que vianants i vehicles compartiran un mateix espai.
L'Ajuntament de Sabadell va acordar amb els veïns ara fa un any i mig tancar el trànsit d'una vintena de carrers del sector Centre Creueta. Una part dels veïns, juntament amb l'escola Enric Casases, defensaven barrar el pas dels vehicles perquè els residents de la zona poguessin fer-hi el seu espai públic. Durant la presentació del projecte, però, van sorgir algunes veus discordants que van acabar frenant el desplegament de les mesures. Després d'un temps de reflexió, l'executiu local ha optat ara per convertir en vies de plataforma única i sense voreres els carrers Les Paus i Llobet, a més d'aplicar alguns canvis de direcció com la intenció de fer més difícil l'arribada dels vehicles del centre. Màrius Navazo, veí del barri Centre Creueta, a més de consultor en mobilitat, creu que aquestes mesures són insuficients i apunta que era necessari fer passes amb una mirada més global.
Quan tu poses la senyal aquella blava del nen amb la pilota, allò ja, perquè hi ha aquella senyal, ja és prioritat del vianant. No cal que facis obres per fer plataforma única, i això és el que sempre hem demanat. Hem demanat, fem això, tots els carrers d'aquest barri han de ser prioritat del vianant. Hem d'aconseguir que les persones ocupin i caminin per la calçada. Les obres ja les farem més endavant, però hem de tastar, hem de provar. I el que dèiem és, per què no fem una prova pilot de 6 mesos a tots els carrers del barri, amb els diners que es pensen que estem aquestes dues plataformes úniques, podríem convertir tots els carrers del barri, no dos trams de carrer, tots els carrers del barri d'una manera molt més senzilla.
En declaracions al programa Al Matí d'aquesta emissora, Navazo ha lamentat que finalment l'executiu s'hagi fet enrere i ha afirmat que s'ha perdut l'oportunitat perquè els cotxes passin a un segon pla.
No volem carrers amb els amb buits de cotxes o amb cotxes circulant lents, sinó que volem carrers buits de cotxes i circulant lents perquè hi hagi vida. I aquesta última frase és l'important, perquè hi hagi vida, perquè hi passin coses, perquè la gent se'ls faci seus.
El responsable de mobilitat de l'Associació de Veïns Centre Creueta també ha criticat que l'Ajuntament hagi retirat la llicència a l'escola Enric Casases per fer el pati al carrer.
Ràdio Sabadell. Notícies.
AD Vallès celebrarà la seva junta general per primer cop a Sabadell. Serà el Club Tenis Sabadell on aquesta associació que agrupa dones empresàries i professionals liberals farà balanç de la gestió de junta i les accions de l'últim any. L'entitat fa 6 anys que està en marxa. Les seves impulsores reconeixen que les coses han canviat, però cal seguir treballant contra la bretxa salarial de gènere que a Catalunya és del 24%.
La jornada de la Junta General arriba 2 mesos després que AD Vallès es presentés a la ciutat. Mònica Blasco, presidenta d'AD Vallès, ha explicat al matí de Ràdio Sabadell que des de la presentació han augmentat el número de sòcies. Precisament, un dels objectius és visibilitzar la dona en el món empresarial.
La organització i associació Capimos Todas, con todas las sensibilidades que tengan, porque sobre todo es un espacio de encuentro, de reunión. Tenemos unos objetivos muy, muy claros, que es empoderar a la mujer, y lo que queremos es que a través de estos puntos de encuentro fomentar el talento y el liderazgo femenino. Queremos generar oportunidades, influenciar en el mundo empresarial y social.
En aquesta Junta General, AD Vallès s'oficialitzarà la incorporació a la Junta Directiva de dues empresàries sabadellenques. Seran Anna Catón, de Terra Avió, i Sandra Cordone, de Cierta Consulting.
Cada any es diagnostiquen 180 nous casos de càncer de pròstata al Parc Taulí. Professionals de l'Hospital Sabadellenc, que dona servei a una població de 195.000 homes, avisen que es desconeixen les causes i els factors de risc que provoquen aquesta malaltia, però recomanen fer revisions periòdiques que, ara per ara, són l'eina més eficaç per una detecció precoç del càncer.
El càncer de pròstata és la tercera causa de mort entre els homes catalans. Tot i aquesta dada, els professionals avisen que la majoria de pacients es curen i que caldria fer cribatges més exhaustius per detectar-ne la malaltia. Jesús Muñoz, uròleg de l'Hospital Taulí, explica que el factor genètic podria ser determinant.
La mitjana de diagnòstic és cap als 68. O sigui que la meitat de la població serà més jove i recomanem 50. Per sota 50 és raro. Sí que tenim casos, sempre són casos que te'n recordes fins i tot del nom perquè no és l'habitual. Recomanaria abans pacients que tenen un pare, germans amb càncer de pròstata, que aquests fins i tot a vegades els enviem a fer el que seria un diagnòstic a la unitat de càncer familiar.
A Catalunya, durant l'any passat, es van detectar més de 5.000 casos de càncer de pròstata, dels quals només 800 van acabar amb la mort del pacient. Segons dades del Departament de Salut, la incidència de la malaltia ha crescut per sobre d'un 3%, mentre que la mortalitat ha baixat.
I afegim més apunts del dia d'avui. L'Ajuntament publica una guia pels pares i mares sobre l'educació digital dels fills.
La guia, que porta per títol En raonem d'educació digital, s'ha elaborat a partir de dubtes que les famílies sorgits en els diferents tallers celebrats l'any passat en diferents zones de la ciutat. Aquesta publicació té com a objectiu proporcionar eines a pares i mares per gestionar l'ús que en fan els fills i les filles de les tecnologies.
El grup municipal de Ciutadans reclama a l'Ajuntament que pressioni per aconseguir una segona línia pels alumnes de P3 a l'Escola Sant Julià.
El portaveu del grup, Adrián Hernández, reclama al govern municipal que s'activi i demani a la Generalitat que s'obri una segona línia per a tots aquells alumnes del centre que no han pogut entrar-hi. Hernández recorda que l'alcalde Matías Serracant, que ells mateixos van posar en marxa la campanya presentada per l'Ajuntament del passat mes d'abril, l'anomenada Estima l'escola del teu barri, que promovia les escoles dels barris com a instruments de cohesió. Si no es troba una solució, aquestes 8 persones quedaran redistribuïdes en altres zones de l'Escola Nord.
La Universitat Autònoma de Barcelona impulsa un protocol per millorar l'atenció de les dones que pateixen violència masclista.
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, l'Institut Català de les Dones i la UAB han signat un conveni per millorar l'atenció de les dones que pateixen violència masclista. Aquest nou protocol no actuarà només dins de la universitat, sinó que oferirà una resposta integral i coordinada amb la xarxa pública. Sara Moreno, vicerectora de l'Alumnat i d'Ocupabilitat, assegura que la universitat no viu aïllada dels casos de violència de gènere que es produeixen a la nostra societat.
Existeix i està molt invisibilitzada, no? La universitat no viu allà de la societat, en la mesura que la societat doncs hi ha repetidament casos de violència no domèstica només, sinó masclista directament, casos de violència masclista passin dins o fora de les llars, s'han de considerar casos de violència masclista i casos d'assetjament que tenen relació doncs amb identitats de gènere, orientacions sexuals, etc. Doncs a la universitat també passa i per tant l'existència de protocols, de mecanismes el que permet és fer emergir una realitat que existeix i durant molt de temps ha estat invisibilitzada.
Moreno assegura que gràcies a aquest nou protocol han sorgit més demandes i per tant fa un balanç positiu del seu finançament.
I un últim apunt, la Segona República, el retorn de Tarradellas i la Guerra Civil a l'examen d'Història del segon dia de la selectivitat.
Els estudiants s'han hagut d'examinar obligatòriament d'aquesta assignatura, ja que Història de la Filosofia ha passat a la fase d'específica. La prova d'Història, els alumnes han pogut triar entre la Segona República, el retorn de Tarradellas i la Guerra Civil com a temes a desenvolupar. Aquesta tarda, la selectivitat ha seguit amb proves d'assignatures específiques com Història de l'Art o Electrotècnica.
Manuel de Pedrolo, més enllà del mecanoscrit del segon origen. Aquest és l'objectiu principal de l'any Pedrolo, que se celebra aquest 2018, per donar a conèixer la vida i obra de l'escriptor d'Aranyó, un autor que ha produït més de 120 obres i ha escrit més de 20.000 pàgines. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Moltes d'aquestes, però, van patir la censura, i és que Pedrolo és un dels autors amb més novel·les prohibides durant la dictadura. Això es deu al seu compromís amb l'emancipació nacional i la lluita de classes, com ha explicat a Ràdio Sabadell, Bel Zavalla, autora de la biografia biografia La llibertat insubornable.
Abans que dèiem que la guerra el va fer escriptor, a la guerra també es va forjar la seva consciència nacional i social. Ell es definia com a independentista, marxista, heterodox, i sempre va escriure i va viure amb aquest objectiu. No? Això que diu ell, ara és una utopia, però el dia de demà, que potser aquest demà ja és avui una mica, no? Ja no ho serà tant d'utopia.
Molts d'aquests llibres de resistència tenen relació amb Sabadell. Això és el que vol descobrir Òmnium Cultural aquesta tarda al Casal Pere IV amb una conferència a càrrec d'Anna Maria Villalonga, comissària de l'any Pedrolo. Villalonga, però, ja ha explicat que, perquè no fossin descoberts, un fuster sabadellenc era l'encarregat d'amagar els textos més compromesos de Pedrolo a la nostra ciutat.
Arribem al punt horari d'un quart de vuit. Fa pocs minuts s'ha descobert el que serà el cartell de la Festa Major de Sabadell 2018. En un acte a l'Auditori Francesc Trabal de la Biblioteca Vapor Badia, la comissió encarregada de repensar la Festa Major ha mostrat la imatge que il·lustrarà la celebració entre els dies 7 i 10 de setembre.
D'un total de 19 obres presentades, el guanyador ha estat Pau Manzano, estudiant de segon any d'il·lustració de l'Escola Illa de Sabadell. El mateix artista ha descrit la seva composició.
Doncs, bueno, és la Torre de l'Aigua, bàsicament, així en forma de coet. Com la Torre de l'Aigua ja té aquesta forma, més o menys, doncs volia expressar això, no? Com que surt disparada cap al cel i són els focs d'artifici del final, això de... Explota la festa, no? Qui li ha posat de nom al cartell és aquestes ganes de sortir i passar-s'ho bé amb els focs d'artifici i tot el món passant-s'ho bé.
Manzano ha destacat que els colors festius del cartell, la composició i el fet que la Torre de l'Aigua celebri enguany el seu centenari poden ser els motius que l'han fet guanyador. El premi, a banda de tenir el cartell exposat a tota la ciutat, són 600 euros. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Montserrat Chacón, ha explicat la dificultat que han tingut enguany per escollir un guanyador.
Ha sigut molt difícil, cada any és molt difícil. La veritat és que intentem compaginar la part, diguéssim, tècnica, que per això hi ha professionals d'aquest àmbit, amb la part, diguéssim, més de gustos, no? O de què lliga en aquell moment amb la ciutat. És el que fem, intentar lligar les dues coses. I en definitiva acabes fent una selecció i d'aquesta selecció se n'acaba derivant, doncs això, els tres premiats.
Els accèssits se'ls han endut Josep Alcadi en segon lloc i Laia Capdevila en el primer.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
Taxi Sabadell. Amb vehicle especial de 7 places per al desplaçament dels teus empleats i directius. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Aleix, tio, que encara no han començat les vacances. Queda encara l'últim programa de la temporada.
Ui, doncs jo no em penso moure de la piscina, eh?
I què farem sonar, doncs?
No sé, ja trobarem alguna cosa al rebost musical.
Bueno, bé, doncs, si tu ho dius...
El dia 23 de juny, a les 9 de la nit, Salsitxes Paradís es posa banyador i us porta la música per endur-vos de vacances. Envia'ns la teva destinació i nosaltres direm quin és el fan que has de posar a la maleta. Pots comunicar-te amb nosaltres al WhatsApp de la ràdio 678 77 56 86 o a Twitter amb l'etiqueta Salsitxes Paradís. Funky Soul per emportar a Ràdio Sabadell. Arriba l'estiu, arriba la calor i arriba la frescor amb Arizona Tea. Arizona Tea, un refresc fet a base de te i sucs de fruites, 100% natural, amb ingredients de primera qualitat, sense colorants, sense conservants, sense aromes artificials i apte per a celíacs. Apunta't a la tendència saludable, apunta't al benestar. Apunta, Arizona Tea, per a un estiu refrescant. Distribueix Disnova, a la carretera de Prats de Lluçanès 531.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per repassar l'altra actualitat més destacada del dia amb l'Helena Molís. Bona tarda.
Bona tarda.
Màxim Huerta dimiteix com a ministre de Cultura i Esports 7 dies més tard d'acceptar el càrrec.
Així ho ha anunciat aquesta tarda en un discurs on ha defensat la seva innocència, assegurant que no va defraudar Hisenda, sinó que se li va posar una multa i que ja la va pagar en el seu moment. Afirma que dimiteix perquè el país necessita transparència i perquè no vol causar més danys al projecte de Pedro Sánchez. Huerta plega després que el diari El Confidencial ha tret a la llum la notícia que el ja exministre de Cultura havia defraudat fins a 218.000 euros a Hisenda entre els anys 2006 i 2008.
Iñaki Urdangarín té un termini de 5 dies per entrar a la presó.
El duc de Palma i el seu exsoci, Diego Torres, han anat a recollir la seva notificació davant el jutge a Palma, on se'ls ha comunicat que tenen un màxim de 5 dies per entrar a un centre penitenciari. Torres, per la seva banda, entrarà molt probablement a una presó catalana dilluns i Jaume Matas ingressa avui voluntàriament a la presó d'Aranjuez. Urdangarín i la resta de condemnats poden demanar un indult o presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional.
L'alcaldessa de Girona, Marta Madrena, es declara davant la Fiscalia Superior de Catalunya per la sessió de locals l'1 d'octubre.
Madrena s'ha assegurat que ningú del govern va ser l'encarregat d'obrir els col·legis electorals, sinó que des del divendres abans van ser els veïns i veïnes els encarregats de fer-hi activitats per tal de mantenir-los oberts.
Avui també hem sabut que el Parlament belga investigarà si els serveis secrets espanyols van seguir Carles Puigdemont.
La investigació l'ha engegat el Comitè de Vigilància dels Serveis d'Intel·ligències belgues arran d'una petició que va fer el partit flamenc NVA. Al mes d'abril, el Parlament belga ja va anunciar que investiguen l'existència d'un geolocalitzador al cotxe de Carles Puigdemont.
La Guàrdia Civil entra a Aigües de Girona per investigar un possible delicte de frau en el marc de la investigació del cas Agisa.
El fiscal anticorrupció, acompanyat de la policia, han demanat informació sobre Agisa, l'empresa que gestiona el servei d'aigua de la ciutat. Els cossos policials també han entrat als ajuntaments de Salt i de Sarrià de Ter, ciutats en què l'empresa també gestiona el servei.
I un últim apunt, el vaixell Aquarius i dues embarcacions més de suport ja són camí de València amb 630 refugiats a bord.
Després d'estar aturats 48 hores per la negativa de Malta i Itàlia a obrir-los cap port, el vaixell trigarà 3 dies fins a arribar al port de la Marina. La capital valenciana ja es prepara per rebre els refugiats i la societat civil també es mobilitza per donar-los la benvinguda.
I ara és moment pels esports amb el Marc Pijuan. Marc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports Sabadell ha apostat per la creació d'una comissió per la memòria històrica. Diferents col·leccionistes i amants de la història del futbol local recuperen tot el material de dècades i dècades de futbol a la ciutat per fer-ne difusió.
La voluntat passa per recuperar i ordenar la centenària història del Centre d'Esports amb rigor i fiabilitat. Dins el protocol que s'ha marcat, un dels punts és el d'organitzar una exposició històrica del Sabadell. La comissió la forma l'historiador del futbol local Javier Maiquez, l'il·lustrador José Luis Martínez Rebote, els col·leccionistes Arlequinat, Amador Rincón i Gonzalo Álvarez i l'estadístic Miguel Ángel Rodríguez, que és també el responsable de la comissió.
L'objectiu d'aquesta comissió és, sobretot, reordenar la història del club. De fet, jo diria que històricament, de sempre, el Centre d'Esports, bueno, diguéssim que la història l'ha tingut, entre cometes, una mica oblidada, i ara el nostre objectiu, amb l'ajuda del propi club, anant tots a una, doncs és ordenar aquesta història, recopilar trofeus, objectes, fotografies que sabem que el club té en diferents punts.
Les primeres actuacions d'aquesta comissió històrica han estat a la pàgina web de l'entitat, on es poden visitar seccions com els escuts històrics del club, els carnets de soci o les seves equipacions.
Encara en futbol, el serial a la presidència de la Sabadellenca s'ha tancat amb José Bedmar com a guanyador. El candidat continuista, després d'uns mesos de disputes amb el rival a la presidència José Sac, ha aconseguit mantenir el càrrec.
Bedmar i Sac han mantingut un litigi en els últims mesos pel cens electoral, un cens que Sac denuncia ha estat arbitrari. Finalment, la Federació Catalana Catalana de Futbol i després que el Tribunal Català de l'Esport es declarés incompetent per jutjar-ho, va decidir donar la raó al candidat continuista. Això va provocar la retirada de Sac i el seu equip, i que Abed Martín és el camí lliure per revalidar la presidència. Un estira i arronsa que ha perjudicat la imatge del club. José Gbetmar.
Ahí los dos, las dos candidaturas no portan mal. El que peor se para la salida salió el club. Le hemos hecho, entre los dos le hemos hecho mucho daño. Y bueno, intentaremos ahora recuperarlo, pero el club ha salido muy dañado, sí.
Des del 5 de maig, Betmar presideix de nou l'entitat taronja i ara té 6 anys per seguir desenvolupant el seu projecte.
I els palistes del Cervo ja es preparen pel Mundial de Veterans que se celebra a Las Vegas del 16 al 25 de juny. Francesc Castells, Rafael Ajea i Josep Pretel seran els representants de l'entitat sabadellenca que volaran cap als Estats Units.
Els tres jugadors ja han rendit a gran nivell als campionats de Catalunya i d'Espanya disputats aquesta temporada i ara mesuren les seves forces a escala internacional. Josep Pretel prendrà part de la categoria de més de 70 anys, mentre Francesc Castells i Rafael Ajea lluitaran a la més 60. Pretel assegura que el nivell de la competició és molt alt.
Suposo que aquest any suposo que serà sempre igual, que hi ha uns caps de sèrie per nivell, però a part d'aquests caps de sèrie que seran X, el resto ja entrem tots al bombo i aquí pots trobar-te jugadors molt bons o jugadors que de dolents no n'hi ha, que poden ser més o menys com tu, una mica més, però vull dir que el nivell n'hi ha. Vull dir, quan arribes a aquests campionats el nivell també hi és.
Fins a Las Vegas viatgen els sabadellencs per disputar un Mundial en el qual hi prenen part fins a 4.000 jugadors.
I encara parlant de tenis taula, Jordi Morales s'ha penjat la medalla de plata a l'Spanish Open Paralímpic disputat a Sant Cugat. El director tècnic i palista del Natació Sabadell va caure a la final contra el cap de sèrie, l'holandès Jean-Paul Montanus, per 3-16-0.
Morales es plantava al campionat com un dels favorits i no va fallar. Tot i no poder aconseguir la medalla d'or, el palista del club diu estar molt satisfet pel nivell mostrat al llarg del campionat i assegura que, malgrat el resultat contundent, la final es va decidir per petits detalls.
Sí, sempre són petits detalls. El rival també era complicat, el temps va ser per un punt, i vaig tenir opcions, tot i que el resultat pot semblar que fos doncs, molt clar, de 3-0, hi va haver un parell dels 11 que van ser bastant igualats, i al final és un esport de molt de petits detalls, d'una pilota dins, d'una pilota fora, i aquesta vegada doncs, mira, doncs, no m'han estat al meu costat, i ara només queda doncs, seguir treballant perquè la pròxima vegada doncs, vagi millor.
Morales tornarà a competir en aquesta modalitat paralímpica el pròxim mes d'octubre en el Campionat del Món que es disputarà a Eslovènia.
Els grups Arraona Estudi Barcelona ja té perfilada la plantilla de la pròxima temporada. El conjunt sabadellenc s'ha assegurat els fitxatges de Martí Filella, del Castellà, Alejandro Calas, del Lliçà d'Amunt, i el fins ara jugadors del Club Natació Sabadell, Marc Torres i Àlex Martínez.
A més, fins a 5 futbolistes ja han confirmat la seva renovació amb el club arraonista. Es tracta de David Feria, Jaume Figuera, Raúl, Jordi Lozano i Àlex Marcos. José Gómez, director esportiu del grup Arraona, explica que amb l'arribada del nou cos tècnic busquen fer una plantilla més àmplia que l'última.
Tuvimos muchos percances, muchas bajas, y en esta categoría todo este tipo de planificación tiene que llevarse muy bien, porque si no el equipo puede sufrir mucho. Y el año pasado es la prueba, empezamos muy bien con la plantilla al completo, empezaron a caer bajas, el equipo sufrió muchísimo en la segunda parte de la temporada, y este año pues ya de inicio vamos a intentar estar lo más cubierto posible en cuanto a jugadores, porque durante el año sabemos que algo puede suceder.
Per tot això, el club vol apuntar a l'equip amb 3 o 4 fitxatges més abans de donar per tancada la plantilla. Per cert, una categoria per sobre, la segona B, avui s'ha confirmat que el fins ara porter del CatGas Santa Coloma, Arnau Vallverdú, s'incorpora a l'Escola Pia per suplir l'absència de Santi Bertolín.
Una desena de jugadors sabadellencs han disputat l'Europeu Màster d'handbol a Àustria. En categoria femenina, 3 gracienques han acabat desenes en un combinat entre catalanes i italianes. Els altres 7 jugadors de l'OAR han estat 13ens a la categoria més 45.
Un dels que ha pres part del combinat que masculí és el mateix president de l'OAR Gràcia Sabadell, Salvador Gomis, que fa una lectura positiva de l'Europeu, tot i ser conscient que podrien haver sumat algun triomf més.
Sí que hem estat a un nivell maco de competició, i aquest any sí que haguéssim pogut tindre algun resultat una mica més bo. Tot i així, hem tingut el millor resultat de la història d'aquest grup, amb 2 victòries, cosa que no havíem aconseguit amb cap edició.
Complerta l'experiència d'un europeu màster, ara els verd-i-blancs es marquen el repte de prendre part també d'un mundial de la categoria.
I un últim apunt, l'exgraciec Xavi Vilella dirigirà l'Embol Sant Cugat la pròxima temporada. Després d'una dècada dedicada al món femení, l'última etapa al capdavant del filial del Granollers, el sabadellenc entrenarà aquest any a primera estatal.
Per tant, serà rival de l'Hort Gràcia la pròxima campanya. Vilella assumeix el nou projecte com un repte. L'objectiu del tècnic és millorar les últimes temporades dels santcugatencs instal·lats a la zona mitjana.
Aquests últims anys Sant Cugat s'ha assentat bé la categoria, han estat a mitja taula bé i l'objectiu és que han intentat ser una mica més ambiciosos i poder aspirar a quotes una mica més altes, està clar.
Vilella coincidirà allà amb quatre exgraciencs, Joan Sancho, director esportiu de l'entitat, i per contra Matías Galán, jugador fins ara del Sant Cugat, reforçarà l'Hort Gràcia.
Gràcies, Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 13 de juny. Tot el que us hem explicat, com sempre, ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i també podeu seguir l'actualitat a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.